gran i amb un bon aforament, crec que això... A veure, potser després no va ni Cristo, però crec que sí que pot tenir el seu atractiu si els preus, si els preus són...
Sí,
són
però clar, però un,
el dia del Madrid,
exemple,
a part que és el Madrid, 12 del migdia, Montjuïc, amb una jornada festiva,
quan,
molt de sol,
tu,
no és el mateix que anar-hi a les 7 o les 8 o les 9 del vespre.
Perquè, clar, un dia entre setmana, si el partit és a les 9 de la nit, clar, jo crec no que també la UEFA, aquí també és cert que la UEFA també posarà totes les facilitats per, si el Barça vol obrir Montjuïc, que pugui fer, és a dir, que si el Barça demanés jugar a 3 quarts de 7 de la tarda en el primer torn, també li donaria.
Jo és que el gran pas que ha de fer el femení és aquest, és a dir, no només el cap de setmana entre setmana, però sent la Champions, és que el Barça en moda Champions, que és l'actual campió,
ja, el club
és la bomba.
No, sí, però no estaríem, no estaríem discutint
una
això
pregunta. Era, digues, sí.
Per què l'únic sostenible en aquest club ha de ser el femení? L'únic sostenible ha de ser el femení? Home, ja està bé, és que sempre igual, sempre és el mateix. Vull dir, si perds 4 duros, doncs potser estàs perdent 4 duros, però és que en tot hi perds, però amb el femení no, el femení ha de ser sostenible. Sempre ha de sortir rentable, sempre ha de sortir a compte en el camp.
S'ha d'intentar ser sostenible.
Però, que quedi clar el que deia la Laia, la intenció del club és anar a Montjuïc, però evidentment hi ha molts variables, depèn del que passi demà en el sorteig, perquè, a nivell d'imatge, si l'afició no respongués, doncs és com un petit pas enrere i no volen fer aquest petit pas enrere, sí, perquè volen seguir creixent, sí, i a nivell econòmic el club està com està i també s'ho miraran, però la intenció del club és anar a Montjuïc.
També.
Però és que si el Barça estigués jugant al Camp Nou ara mateix, estaríem discutint això, que no? Que aquests partits tindríem clar que juguen allà. Ja s'ha fet.
Sí, perquè ja no hi hauria el mateix cost darrere.
Any del Madrid, amb el rècord, després al Wolfsburg, saps? Ja s'ha fet. Però és que, clar, hem de pensar que el que estem discutint sobre el femení és que també passa en el masculí, que estem discutint les entrades contínuament.
És el xocolata de lloro que estem discutint, David. El
no, però vull dir que, escolta'm, que hi ha un... Danae, que jo ho visc cada vegada que pujo a Montjuïc, o les vegades que he pujat, que som forces ja aquesta temporada amb el primer equip masculí, que hi ha un desarrelament claríssim, que el Barça està tenint problemes amb l'escolí des d'aquest punt de vista per culpa del desarrelament que hi ha molta gent que no puja a Montjuïc, que només hi ha 17.000 abonats, no, i que no és el mateix jugar al Camp Nou que a Montjuïc.
Jo vull trencar una llança a favor de Montjuïc, perquè crec que és bastant irrellevant si és el Brand, si és el Haken o és l'Ajax. Jo crec que el que té molt a veure és una miqueta el que diu el Fernando per una banda. Heu portat el partit a un plànol molt esportiu, i el Barça femení en aquest moment és un fenomen socioesportiu, no només esportiu. Per tant, que sigui el Brand, el Haken o l'Ajax, no ho trobo del tot rellevant. Sí que és rellevant l'horari. No és el mateix jugar a les 7 de la tarda que a les 9, perquè és un públic molt familiar, i a partir d'aquí una bona campanya. I perdoneu que tiri cap al meu bàndol.
Totalment,
però una bona campanya lligada a aquest partit, donant-li importància, perquè al final les campanyes el que fan és donar la importància que té un esdeveniment i fer-lo atractiu, fer-lo aspiracional, posar-li un sentit de valor a aquest espectacle. I això es pot fer en molt pocs dies. Per tant, si hi ha intenció, estic convençut que n'hi haurà.
Però s'ha de cuidar l'hora, Lluís. Jo estic d'acord. El reclam és el Barça. No és el rival que vingui, és el Barça.
Però, per exemple,
el Barça que juga una altra cosa.
Aquesta temporada el club ha fet una cosa nova, que ha sigut portar un partit de Lliga a Montjuïc. Fins ara no s'havia jugat cap partit de Lliga fora del Johan Cruyff, i el clàssic de la primera volta s'hi va jugar. Doncs mira, si el club per uns motius econòmics decideix que potser les coses no quadren per obrir el camp, imaginem-nos que el rival del Barça als quarts de final és el Brand, doncs compro si després decideixen el dia que vingui l'Atlètic de Madrid, que va de venir el mes d'aquí uns dies, doncs obrim el camp per l'Atlètic de Madrid.
Lliga,
el que és important,
dir,
sí, el que és important és que això es mantingui, i el que tinc claríssim és que semifinals, independentment de qualsevol factor, ja sí que serà a Montjuïc.
Jo crec que avui dia el gran orgull dels culers, sent objectius, és el Barça femení. O sigui, el primer equip de futbol és irregular, tant de bo millori. L'equip de bàsquet ahir, no vull dir res, 0-19, i palmen.
És
la realitat. I aquestes són un rellotge, o sigui, sí que poden empatar un dia ja classificades, però l'espectacle que et donen ara mateix el millor equip a nivell espectacle del Barça, és el Barça femení.
I l'afició que arrosseguen, eh? A darrere hi ha una afició
clar,
brutal.
Si poses unes entrades a no sé quants euros, no, però si es poses a nivell popular... Escolta, tampoc has d'omplir-lo, però si
fer un canvi de xip.
20.000 persones,
o 25.000
persones...
I fer un canvi de xip, Fernando. Algú de vosaltres ha estat a les gires del Barça als Estats Units de pretemporada. En els estadis americans, no només en el partit del Barça, en qualsevol espectacle de futbol americà, de bàsquet, de béisbol, de soccer, cada 10 metres hi ha un puesto de venda de merchandising lligat a l'espectacle, amb el nom dels jugadors, en aquest cas de les jugadores, de les figures, etc. Cal fer un canvi de xip, perquè l'espectacle ha de convertir tot l'esdeveniment en una cosa nova. I en aquest sentit, el Barça femení podria ser el precursor i, per tant, el gran atractiu, el banc de proves per traslladar després un tipus de venda, merchandising. Hi ha una cosa que es diu merchandising on place, que és coses que només pots adquirir si has anat a veure el partit. Això als Estats Units està molt
són
de moda. Aquí,
no?
Aquí directament no es fa. Bueno, aquí hi ha una pirateria terrible. Però, en tot cas, utilitzar el Barça femení com a banc de proves de coses que després es poden traslladar al Barça masculí i fer d'aquestes proves un autèntic negoci.
T'haurien de fitxar.
T'haurien
de fitxar, el perdríem, malauradament, les tertúlies, i entraria d'anar i Boronat. No, faig broma.
Però per fer una col·laboració,
és la quadratura del cercle, d'anar.
Jo crec que el Barça comunicaria una mica millor amb Carrasco.
Hombre, d'anar, estàs convidadíssima quan vulguis. De veritat, vols afegir alguna cosa més?
No, home, no, que no ho digo molt. Que gaudiu, que seguim gaudint el que ens deixin, especialment això, el femení, i la resta, a veure què es pot fer d'aquí a final de temporada. Jo crec que encara no donaran algunes alegries.
Sí?
No podem ser tan negatius, sí, home, sí.
Tant de bo.
Sí, home, sí, sí.
Una abraçada forta, t'agraeixo molt que hagis
entrat un moment. Una abraçada a totes, a tots.
Bueno, adéu, d'anar.
Veurem com s'acaba resolent tot plegat. Recordo Ajax, Brand i Haken, possibles rivals del Barça als quarts de final. Al bombo de demà també hi haurà el Benfica, que era del grup del Barça, per tant no li pot tocar el conjunt de Jonathan Giraldez, i Olímpic de Lió, PSG i Chelsea. A partir de la una demà aquest sorteig a Nyon, a la seu de la UEFA.
Bon sorteig. A veure, anem a Deco. Avui ha parlat en una entrevista a La Vanguardia el director de l'àrea de futbol, i amb Joan Josep Pallàs. Laia, què en destaques?
Doncs mira, divendres en aquest estudi a l'Eix se li preguntava a Joan Laporta pel substitut de Xavi, deia que això era qüestió de Deco, que seria Deco qui escolliria el nou entrenador. Doncs avui ha contestat el director tècnic del Barça com ha de ser aquest relleu a la banqueta.
Yo creo que el entrenador que venga tiene que tener este hambre de hacer cosas importantes, ¿no? Para entrenar el Barça en el momento que estamos en el club, y es un momento que tiene que ser un líder y que tiene que tener bastante ambición, pero también sabiendo exactamente dónde estás entrando y qué proyecto estás entrando y cómo lo puedes contribuir para esto.
Assegura que encara no han parlat amb ningú, que no han parlat amb cap tècnic, que estan digerint la notícia de Xavi, però això sí, ha dit més coses del futur, de la planificació de la temporada que ve. La idea és quedar-se als Joaos, ja era l'últim que faltava per confirmar-ho, i també diu que la idea, ara per ara, és no vendre jugadors.
La idea es que no queremos vender a nadie, por supuesto, porque hemos encontrado un poco este equilibrio a nivel de plantilla. La idea también era incorporar uno o dos jugadores de esta edad importante para ayudar a nivel competitivo, pero como te he dicho, el club ha hecho un esfuerzo y no sabemos si tenemos que medir o no, pero si somos obligados intentaremos que no sea no tocar en el corazón del equipo.
Doncs en cas que estiguin obligats, diu, intentar no tocar el cor de l'equip. De noms propis, ha parlat de Vitor Roque i ha justificat el seu fitxatge, diu que és un jugador amb capacitat de gol i diferent a Marc Guiu, que la demana a l'espai com podien fer Suárez o Eto'o, i Deco ha criticat el paper que ha tingut la premsa amb el nou jugador del Barça.
Yo creo que vosotros ya habéis matado al principio, ¿no? Pero antes de que el chaval empezara a jugar, mucha prensa ya criticaba, pero Vitor Roque, el análisis tiene que ser dentro de un tiempo. Yo creo que no se pagó ninguna locura. Creo que el City ahora acaba de pagar 25 millones por un jugador de 17 años de Argentina. Vitor costó 30, y cuando la gente habla 30, sí, se triunfa, se gana cosas, el Barça, eso sí que será. Y me encantaría que fuera así.
Vale, i un últim document, que és parlant de Lamine Yamal i com ha de ser el seu creixement. Diu que se l'ha de cuidar i ha posat d'exemple com va ser el procés amb Leo Messi.
Lo bueno que ha tenido Leo es que tenía un equipo que no le exigía nada. O sea, ha tenido un ambiente de crecimiento los primeros años donde no tenía la responsabilidad, no tenía la presión de nada. Era muy inteligente y atento a todo, y eso lo ha hecho crecer. Y cuando tuvo que ser el responsable, digamos, de una generación junto con los demás, pero ya tenía toda la experiencia para esto.
Deco creu que la Lliga encara no està acabada, que no s'ha demanat a Xavi guanyar, sinó que s'ha demanat competir, ha dit, i que la Champions s'ha fet un salt i que si no hi ha lesions creu el director esportiu del Barça que, si no hi ha lesions en els moments claus, es pot arribar lluny a Europa.
Lluny a Europa, eh? Bé, a veure, primer el Nàpols, pas a pas. M'ha sorprès molt, no, la seva contundència. Jo entenc que és l'ABC de no ensenyar les cartes als teus rivals, a dir, no vendrem. Clar, si dius que vendrem, et pagaran menys, no? Si has de vendre al final, Lluís.
Això
no sé.
Per una banda, i per una altra banda no podem oblidar que Deco, a més del director esportiu del club, és l'altaveu, és el responsable de comunicar tot allò que té a veure amb l'àrea esportiva del club. I això obliga a una terminologia i a uns continguts determinats. No podem ni sospitar la de contactes que poden haver fet ja en pro de veure qui podria ser el substitut de Xavi. De la mateixa manera que si el club hagués comunicat a Xavi que no comptava amb ell per la temporada següent, els contactes que hauria fet Xavi si volia entrenar la temporada vinent de forma immediata. Però és que seria una irresponsabilitat no fer-ho. Començar a posar sobre la taula les diferents possibilitats, els entrenadors que queden lliures, els que no queden lliures, els que s'ajusten al tipus de joc que vols desenvolupar, els que funcionarien millor, els que funcionarien pitjor, els que estarien ben vistos, els que no estarien tan ben vistos, no només és una possibilitat, és una obligació d'un club responsable. I per tant, jo no tinc cap mena de dubte de que el Barça ja s'ha posat les piles en començar a estudiar quina és la situació avui, per el dia 30 de juny, no començar a buscar un entrenador, sinó quasi anunciar-lo.
Jo he comentat avui he explicat avui que el Barça prepara dues vendes importants. Un central i Rafinha, bàsicament. Vull dir, d'entrada, jo no sé si n'hi haurà més o no, però com a mínim això. Per tant, ho sabem, Deco fa el que ha de fer. Jo crec que ell públicament no pot dir que sí, faran vendes importants i tal, perquè automàticament tots sabem els jugadors que poden entrar en el capítol d'una venda important i per tant, redueixes el cost que puguis tenir de cara a un altre club. Per tant, és evident que Deco fa el que ha de fer. I vull comentar un parell de detalls. Em continua... Jo crec que Deco, que és un director esportiu amb menys anys d'experiència com a director esportiu, que per exemple a Xavi d'entrenador, jo crec que se li dà benefici del dubte, no? Perquè, de fet, de cara a la temporada que ve, la veritat és que amb el temps que aporta el club penses, doncs, ara és el teu moment, no hi ha entrenador, de cara a l'any que ve, és el teu projecte, aviam com ho fa.
Serà la seva primera...
Sí, serà un entrenador, per tant, tu has de triar l'entrenador, has de fer un projecte, has de decidir coses i tal.
L'altre la vam fer en transició amb Mateu Alemany.
Exacte, per això t'ho dic, se li ha de beneficiar el dubte. És evident que bueno, ja la tenia al camp, que té molta personalitat. Em continua faltant que ens expliqui clarament què vol que sigui el seu Barça, com vol jugar, és a dir, li pregunten per l'entrenador i ho té molt senzill per dir doncs vull un entrenador que defensi aquesta manera de jugar, aquests valors i tal, no ho diu, no ho acaba de dir. I en canvi, sí, m'agrada que per primer cop, llàstima que no s'hagués fet molt abans, tu, parli de competir i no guanyar, li exigim competir i no guanyar. Venim de 2 anys i mig que només es parla de guanyar títols i que som el Barça, fins que l'entrenador, que li va comprar el discurs al president, quan ha hagut de dir, perquè la realitat l'apretava, de que no som el Barça el 2010 i que som un equip en construcció, li han mirat tots a la cara i s'han rigut d'ell, no? I ara, per fi, es parla de competir i no guanyar. Per què? Doncs perquè, evidentment, el Barça està en el procés que està i tots ho sabem. Mal que ens pesi, és així. Això sí que m'ha agradat, però em continua faltant que el director esportiu del Barça digui el meu Barça ha de ser això. No ho diu, bueno, ja en si en una altra entrevista hi ha una mica més de...
Bueno, potser perquè estan mirant totes les possibilitats, no, sí, justament, no, sí, David. Bueno,
però perquè estem en una situació estranyíssima, que és que hi ha un entrenador, sí, que t'ha d'acabar una,
sí,
temporada...
Sí, que convindria que quan comencin a sortir noms entrenadors, que ja n'estan sortint, però vull, sí, dir que els que surtin de veritat del club, a mi m'agradaria que fossin tots d'una mateixa, d'una determinada línia. No començar a veure una cosa aquí, l'altra allà, l'altra per allà i l'altra per collà.
Sí, però fixa't que el president aquí, en aquest estudi on estem nosaltres,
ja ho va dir, ja va parlar de manera que... genuïna, de jugar a futbol i tal.
Sí, 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 però també va dir que ha de tenir una trajectòria, tret, sí, sí, que apostem per alguna mesura
imaginativa.
A mi m'agradaria saber què vol dir imaginativa.
Bueno, doncs que potser no té aquesta trajectòria.
De Zerbi, no?, per exemple.
Mira, o Mota, no? Que avui crec que Deco de Mota ha dit que no veu els partits,
sí, ja, però,
del Mota. Sí, que no és l'equip que ell veu. Sí que és cert que ara hem escoltat uns documents de veu d'uns abstractes d'aquesta entrevista, que a la conversa, a l'entrevista en paper, sí que diu algun detall més de com ha de ser aquest entrenador. I diu, tiene que seguir una línia de trabajo diferent difícilmente seremos un equipo que no quiera jugar bien, vale, que no quiera tener el balón. Partiendo de esa idea, i aquí ja sí que diu que ha de tenir unes característiques, que l'entrenador que vingui ha de ser ambiciós i ha de tenir ganes per fer grans coses. Això... És a dir, que aquest ja és la part que hem escoltat.
És que això, futbolísticament, per mi ha de ser prioritari. Per exemple, agafant el Fernando, diríem que un entrenador amb trajectòria. Ja, posem dos exemples, no? Seria Klopp, no? Per exemple.
Flick.
O Flick.
No, no tanta, però sí, també.
I un entrenador imaginatiu seria De Zerbi.
David,
exemple,
a Flick li agrada,
no?
Tenir el balon.
Futbolísticament, Klopp i De Zerbi... La nit i el dia.
A Hans Flick, no? Li agrada tenir el balón, la pilota?
No, Hans Flick sí. Ara, tu creus que Hans Flick està en el cap del club? No ho sé,
Jo no ho sé, però en tot cas devien tenir bastant Hans la pilota. Devien tenir bastant la pilota per fotre'ns 8 a l'estiu del 2020.
Sobretot els que no la van tenir van ser nosaltres.
No, a veure.
No, Hans Flick és un entrenador que a mi particularment el que he vist d'ell m'agrada.
La referència
del Bayern.
Jo no sé si
al club agrada.
Jo crec que sí que estan a les llistes del club.
M'agrada més Flick que Klopp. Futbolísticament li reconec la feina a Klopp,
el president durant la precampanya, sabem que li agradava l'escola alemanya, no, però, de Tuchel, de Flick, sí, evidentment
de Klopp, de Ralf Rangnick.
Ara, sí, ara et diré una cosa, això de la via imaginativa. No ens enganyem, la situació econòmica del Barça continua sent la que és. Per tant, tu pots aspirar, tu pots aspirar el que vulguis aspirar. Si no, hauràs de fer una solució imaginativa.
I tu la pobra d'acceptar venir aquí amb unes condicions econòmiques i futbolístiques. No et fitxarem com et fitxava el Liverpool, que t'has gastat 70 o 60 quilos per fitxes centrals.
Jo en el tema de la venda que heu parlat abans, hi ha coses que no es poden dir. Les has de fer. És a dir,
clar,
tu no pots dir, no. Sí, clar, volem vendre, perquè tu el que has de fer és revaloritzar, tu has de valoritzar el teu producte, però si tu, la gent diu, escolta, anem tiesos com la Mohama i hem de veure quants venem, perquè hem de vendre uns quants. Llavors, el que et vulgui comprar dirà, com que vas tieso, ja t'afaitaré i quan estiguis fatal el darrer dia
ja
et diré que em donguis aquest futbolista. Tu has de valoritzar el teu, dir que no el vols vendre, i el que vulgui aquest jugador teu que es destapi, i llavors tu li dius, escolta, si el vols, és això.
Doncs jo que veig sempre el got mig ple i torno a veure...
També una cosa, perdona, Lluís, sí, la plantilla és curta. És a dir, i tampoc has de per vendre massa.
I torno a veure el mig ple. Segons quines vendes es facin, més enllà dels noms que has dit tu, David, perquè podrien ser altres noms, i dels imports que entrin, la veritat és que si arribés un jugador líder d'una nova generació que pot ser una passada, amb un entrenador que el que li estàs garantint és que serà el primer entrenador d'una joia que es dirà Spotify Camp Nou, que serà l'enveja del món mundial. Viurà l'acabament de l'obra faraònica, l'obra més important de la història del futbol barcelona.
Si hem parlat temporada que ve,
exacte.
Però és que pot venir un futbolista líder, Lluís?
Jo crec que sí.
Bueno, depèn del que venguis.
Saps alguna cosa, Lluís?
No.
Bernabéu.
Jo crec que ho pot venir.
Bernabéu.
Lluís.
Bernabéu.
Què
passa? T'explico.
Què està passant?
Jo t'explico. Depèn del que venguis.
Són les 12 i 10.
Depèn del que venguis.
No trenquem el guió.
Un quart d'una tocada.
Perdona.
Hem de fer una pausa?
És que Carrasco no fot carrascazo sin hilo. Únicament un detall. I ja passem a un altre tema.
Sí, a Gundogan, sí.
Al matí fitxarem Mbappé?
Això diuen a Le Parisien i a molts mitjans, sí.
Ho ha dit Mbappé?
Sí, a Madrid. No,
dic... Ja fins que no ho veig, jo no m'ho creuré. Ja l'hem vist, aquesta.
No.
Que vull tenir una nit tranquil·la.
No vaig per aquí.
Què estàs insinuant?
No, jo no vaig per aquí. No, no,
hi ha gent a punt d'anar a dormir, que no fa la hora.
No, jo no vaig per aquí, que potser el Carrasco algun cop...
Hi ha algú a xarxes socials que està especulant amb aquest tema.
Jo no he parlat d'Mbappé, he parlat d'un jugador líder.
No, jo el que dic és que si el Madrid finalment fitxa Mbappé amb la plantilla que té, jo crec que el Barça hauria de reaccionar, o no?
Val, i qui queda?
Sí, clar, però...
No sé qui queda, però dic que...
Haaland el fitxarà,
No, jo el que dic que si tu tens la plantilla que tens, el Madrid té la que té i a sobre li afegeix Mbappé...
Però el Madrid pot fitxar Mbappé sense baixar el
tocat. Igual tu t'has de vendre dos pius per fer un fitxatge.
Ah, això sí, però te'ls has de vendre bé.
O tres. Sacrificar X per dir, mira... Perdo aquests que són bons...
Sí, però
potser has de sacrificar molt perquè ara mateix el Barça no està a la regla 1-1, malgrat el president,
el president
sigui molt optimista.
Que és l'objectiu. Ja,
però tu penses que el Barça hi estarà? Coses. Quants anys fa que diuen que l'objectiu en el següent mercat és estar a la regla 1?
Sí que és veritat que aquestes alçades del mandat sí que ja hauries de... intentar...
No, i després, una, perdó,
aviat hi ha un nou viatge al Pròxim Orient, aviat, hi ha un nou viatge, aquesta vegada ja per acabar de tancar coses que s'han parlat en dos i tres viatges anteriors. Per tant, hi haurà novetats aviat.
I això té a veure, amb patrocinadors?
Això té a veure
amb operacions.
Això té a veure amb
palanques,
arribada d'ingressos, perquè estan pencant com negres per portar el que sigui, com sigui, quan sigui. Aleshores, bueno, tot això, hi han hagut moltes reunions, hi han hagut moltes visites, hi han hagut molts viatges, i per fi sembla ser de que s'està arribant al final del camí.
Hi ha un altre debat que no farem ara, perquè m'agradaria parlar els 25 minuts que queden de tertúlia, de Gundogan. Però hi ha un altre debat, que és si fitxar un cromo et soluciona o no la temporada. És a dir, si t'has de desprendre, com deia la Laia, de 3 o 4 jugadors...
Però no és un cromo.
Per fitxar un tio per contrarrestar...
Jo no estic d'acord, no és un tio.
Jo prefereixo fer un bon equip amb jugadors de menys renom i que et juguin...
El Barça necessita un líder. Jo no estic parlant de cromo.
Sí, a la banqueta, per què no?
No.
Gasta-te'ls a la banqueta.
No, també. Però necessites un jugador en el camp que sigui el líder d'aquest equip, perquè hi ha una generació molt bona, però molt jove, i per tant molt inexperta. En aquest sentit, no és una generació que hagi ja madurat. Està a l'abric d'una persona que realment sigui el far d'aquest equip, que en aquest moment no existeix, crec que seria una gran operació.
Però un moment, més enllà de Bernardo Silva, que els jugadors que han sonat i tal, sé que, per exemple, a la porta li agrada, a mi em consta que li agrada molt Rafael Leao,
del
Milan, per exemple. Però aviam, se us acuden jugadors realment que s'acostin al nivell determinant de Haaland i Mbappé? A mi no se m'acuden.
No, però si ve el Flick i la nit del Kimmich, igual tens un mig centre que et pot ordenar... Ja,
però és un gran 28 anys. No, la línia que diu el Lluís, per mi un líder ha de ser Gundogan, el que hem vist a les últimes jornades, o Lewandowski, hauria de fer un pas endavant, no? O algun jugador així.
Ja no estem parlant...
Ter Stegen, si torna...
Ja no estem parlant d'un jugador determinant que et vingui a marcar diferències.
Bé, ara en parlem.
Per si sol.
Laia, gràcies.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Carrasco va rient, que va caure la boca.
Sí. Un minut, ara partirem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Ai, és que el final d'aquesta pel·li és tan bonic. Quan ell és al cotxe i el veu i està a punt d'obrir la porta, però no ho fa. És que la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Vela Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
La felicitat no és una destinació on arribar. La felicitat és en el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor. Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Fórmula. Tan sols aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata en la gamma de Fiat. Visita el concessionari que tinguis més a prop i troba la felicitat a cada revolt.
Pares, quantes caixes de vi i cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes van l'oferta del 3x2. En pagues 2 i t'emporten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
I 23 minuts, a veure, us recordo que aquest divendres anem a Girona, a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, farem RAC1 on Tour, des de primera hora, RAC1 on Tour, el Basté anirà a Lleida, els Oscars amb la competència i el Marc Giró amb el Vostè Primer a Tarragona.
En prèvia d'un Madrid-Girona.
És brutal.
A Girona, has tingut sort, el sorteig,
A la tarda, el Clapés, divendres, va a la carpa del Sir Raluí, al Moll de la Fusta, a fer el programa allà.
Però els hi passa muntanyes perquè es puguin protegir.
I a la nit...
Qui va al Rarull, qui va al Rarull? El Toni?
El Clapé, sí, va a la carpa, al moll de la fusta.
Molt propi, molt bé.
I el 9C, amb la Ballonesta, i el Tu Diràs, amb tota la gent d'Esport RAC1, anem a Girona. Al Centre Cultural La Mercè de Girona. Serem allà el primer que arriba, el primer que seu. Obrirem portes, podeu venir a veure la ràdio en directe. I a més, en aquest dia tan especial, divendres, que celebrem el Dia Mundial de la Ràdio, estem buscant l'oient que més sap de ràdio del país amb el concurs del segle. Al final de cada programa, a Lleida, Tarragona, Barcelona i a Girona, posarem a prova dos oients de cada demarcació i farem un concurs. Sobre ràdio només. Serà un concurs sobre ràdio.
Qui fa les preguntes?
Xavi Puig, Eduard de Batlle.
No. Heu calculat de posar sintonies publicitàries entre les preguntes, també?
Els hi podré traslladar.
Perquè jo crec perquè la ràdio està conformada de programació, evidentment, però també de publicitat. És el mitjà de comunicació on l'oient, l'espectador, el consumidor, accepta millor la publicitat, molt per sobre de la televisió, de digital, de diaris, etc. I per posar sintonies d'avui i d'ahir, algunes molt conegudes, també serien preguntes interessants.
Mira, li traslladaré el Puig i l'Eduard de Batlle. Doncs bé, farem aquest concurs del segle a les quatre demarcacions i els quatre guanyadors, el de Lleida, el de Tarragona, el de Barcelona i el de Girona, es trobaran aquí el 13 de febrer al Versió RAC1, aquí a l'estudi de RAC1 a Barcelona, per intentar convertir-se en l'oient que més en sap de ràdio del nostre país. I a més, hi ha premis per tots els participants. Per exemple, un assortiment de productes Birba, trinxat de la Cerdanya Carlit, xecs, regal de Montse Interiors, tenim un lot de torrons Vicenç, ampolles de vins i caves de Cellers Maset i moltes coses més. Si voleu participar, gent de Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona, entreu a la pàgina web de RAC1, RAC1.cat, i allà veureu el banner publicitari del concurs del segle, el piqueu i se us obrirà un formulari per inscriure-us al concurs. Val? Entreu a RAC1.cat i inscriviu-vos a través del formulari. Ai, que bé que ens ho passarem divendres a Girona. I a més amb tota la prèvia del Real Madrid-Girona. I a més tot el dia es fa per televisió. A les televisions locals de Lleida, de Tarragona, de Barcelona i de Girona s'emet amb imatge tota aquesta programació del Dia Mundial.
Hi ha algun protagonista que et posarà,
Sí, alguna cosa farem. Sí. A Girona hi anirem gràcies a CaixaBank, a la Diputació de Girona i també a la col·laboració de Birba, de Carlit, de Torrons Vicenç, de Montse Interiors, de Cellers Maset, de Restaurant L'Assaig 1901 i de Gosby, una gentada de por que ens vol acompanyar en aquest Dia Mundial de la Ràdio aquest divendres al Tu Diràs. A veure, abans de tancar tertúlia, Gundogan, hola Saperes.
Què tal? Bona nit, París,
Què tal? Bona nit. El Ballera corre per aquí també. I tenim dos persones que han trucat, dues persones, que són l'Albert Blaia, analista de futbol. Hola, Blaia.
Hola, bona nit, què tal?
Què tal? Bona nit. I el Pol Ballús, que ha viscut molts anys a Manchester i ha vist més partits que ningú de Gundogan. Hola, Ballús.
Hola, bona nit, com estem?
Què tal? Bona nit. A veure, primer les dades, Ballera, després d'aquesta jornada de Lliga, perquè ens ha cridat molt l'atenció les xifres de gols i assistències d'Ilkay Gundogan.
Sí, especialment la xifra d'assistències. Començarem per aquí. En són 9 aquesta temporada, 5 a la Lliga, 3 a la Champions i 1 a la Supercopa. Aquestes alçades de la temporada, i té mèrit, és el seu rècord personal. Supera les 8 que va repartir la temporada 18-19 amb el Manchester City. D'aquestes 9 assistències, algunes coses que poden cridar l'atenció. Per exemple, que la majoria d'assistències, lògicament, són partint des de la part alta del quadrat i no jugant com a pivot. Lògicament, perquè si jugues com a pivot, t'és molt més difícil fer una assistència cap a algun dels davanters o dels migcampistes. Que no té un soci predilecte, el destinatari de l'assistència és força variable, n'hi ha donat dos a Lewandowski, dos a Pedri, i després les altres se les han repartit Koundé, Joao Félix, Ferran Torres, Marc Guiu i Araujo. I que de les 9, algú podria pensar, home, és que Gundogan pica corners a vegades, pica faltes, doncs de les 9 assistències només n'hi ha dues que són a pilota aturada. Per tant, n'hi ha 7 que són amb la pilota en joc. Hi ha un córner a Pamplona, remata Koundé, i una falta lateral envers que remata Marc Guiu. I dir també que en són 9, però que n'hi ha una d'autèntica casualitat,
ah, sí?
Que li compten el dia del Villarreal, que fa un misto, la pilota va cap a Pedri i Pedri acaba marcant gol. També és veritat que en el mateix dia n'hi ha una que no li compten, que és el gol en pròpia porteria de Bailey, que intenta Araujo rematar, però se'l fa el jugador del Villarreal. Aquella no li compten, per tant, una per l'altra acaben sent 9 assistències.
Això de les assistències.
Sí.
Dels gols, què n'hem de dir dels 5 que porta?
Se'n porta 5, els 5 a la Lliga, és curiós, 3 dels quals en els últims 2, en els últims 5 partits, 3 dels gols en els últims 5 partits, un de penal a Gran Canària, 2 contra els dos primers classificats a Montjuïc, contra el Real Madrid i contra el Girona, i els altres dos són aquests dos últims que ha fet, contra el Villarreal i contra l'Alavés. És el migcampista més golejador de l'equip, només el superen Lewandowski, que en porta 14, Ferran Torres 11 i Joao Félix 7, i la seva marca personal no la superarà perquè la 20-21 amb el City.
Què vols dir? No ho sabem, no?
No, home, jo diria que és complicat que la superi. Va fer 17 gols a la 20-21.
Està 12.
12 gols.
Difícil, difícil.
Jo crec que és difícil. Però respecte a la temporada passada, que en va fer 11, aquestes alçades en portava 4. És a dir, que va, molt bé, va acabar molt bé la temporada amb el City, fent com... Crec que eren 3 doblets. Com han influït les seves xifres en la... Com ha influït la seva posició al camp? De pivot o a la zona més alta del quadrat, amb les seves xifres, doncs mai ho sabrem, però la veritat és que a nivell de xifres ningú li pot dir res a Gundogan.
No, són espectaculars, 5 gols, 9 assistències de Gundogan, jo no ho hauria dit mai, perquè ha estat una temporada estranya en què sí, va arribar com a fitxatge estrella a l'estiu, però no ha acabat de brillar en cap moment, no ha acabat de tenir regularitat, i en canvi les xifres diuen tot el contrari.
5 gols,
sí.
9 assistències...
Mm.
I una rajada premonitòria.
Sí, a Montjuïc després del clàssic, tens raó. Ballú, estàs sorprès tu que l'havies vist molts anys a Manchester?
A mi, sincerament, no. A mi, sincerament, no. I, de fet, veient tota la temporada, evidentment ha estat un Barça molt, molt irregular, en millors moments, pitjors moments, però crec que Gundogan ha estat molt fiable sempre, molt. Un jugador que, per al perfil de jugador que és i per l'edat que té, jo crec que també necessita un ecosistema i un sistema que l'ajudi, i que potser en els últims partits doncs se l'ha trobat més, però és dels pocs jugadors que ha tingut aquest Barça que se li veu que quan té la pilota sap què fer i que amb dos tocs resol moltes situacions que cap altres no són capaços de fer-ho. Crec també que ha sigut molt víctima del que comentava ara en Gerard amb les dades una mica, de que li ha tocat jugar a un lloc que no és el seu millor lloc, que és més a la base, tot i que pot jugar-hi perfectament, però crec que el Barça en molts partits ha patit perquè no sortia bé de darrere i no tenia prou mecanismes per sortir a vegades, i la manera per sortir és tenir un tio que tingui molt talent allà, i en aquest sentit Gundogan és molt millor que Oriol Romeu, i per això Gundogan doncs l'hem utilitzat allà, però quan ha jugat on ha tocat hem vist com és, al final és el que és. I unes altres dades que les he mirat just ara abans d'entrar, perquè me'n recordava de quan estava a Manchester, que es parlava molt de que acabava molt bé sempre totes les temporades. I en les tres últimes temporades que té el City, que són les tres, diguéssim, que juga un punt més avançat, perquè abans jugava un punt més endarrere i tot plegat. A la 20-21, a la 21-22 i a la 22-23, faig un breu repàs, a la 20-21, que el Gerard Ballera deia que havia fet uns 17 gols, doncs 13 dels 17 els fa a partir del mes de gener. A la 21-22... són 6 dels 10 que fa a partir del mes de gener, i a la 22-23 són 8 de 11 a partir del mes de gener. En total són el 71% dels seus gols fets a la segona meitat de temporada, que és la que estem ara. És a dir, que en aquest sentit també com que s'avala una mica que és un jugador diesel en aquest sentit.
Sí, va de menys a més, no? Clarament. Sí. Estem veient el millor Gundogan ara mateix en els últims partits, Pol, des del teu punt de vista, tu que l'has vist més?
O el Gundogan que et marca més la diferència, perquè que al final és perquè el fitxes, perquè et faci la diferència un lloc on no el tenies. Recordo que se'l fitxa una mica per la frase aquesta que hi havia al cos tècnic, que sense Pedri ens cau l'invent, doncs que quan no hi hagués Pedri que hi poguessin ficar doncs a Gundogan, no hem tingut a Pedri, però no hi hem pogut ficar a Gundogan. I jo entenc totalment el partit de Christensen aquest cap de setmana jugant de pivot com una excusa per posar els dos endavant. Bàsicament, que és el que vol Xavi, amb Oriol Romeu no ha pogut, o les coses no han sortit com volia, i amb Christensen doncs s'ho inventa perquè veu que és necessari per aquest equip.
Mira, per això hem trucat al Blaia també, per l'anàlisi futbolístic. O sigui, Christensen és la clau de tot, Blaia, per veure l'altre dia, doncs això, que fa una assistència brutal a Gundogan a Lewandowski, que després fa un moviment increïble i pot jugar pràcticament de mitja punta i acaba fent el golet, no?, assistència de Pedri, és a dir... Tot aquest engranatge és el fet que veiéssim un bon Gundogan a Vitoria és per Christensen?
Una mica la clau de la pretemporada, que jo crec que tots vam pensar, no, el mes de juliol i principis d'agost, era que Oriol Romeu estava a bon nivell i que això, més enllà del rendiment propi del futbolista, era el que permetia la resta. Jo crec que la clau del mig centre en aquest Barça no és tant que t'allueixi molt, sinó que permeti, doncs, sobretot a De Jong, tenir un jugador que el pugui alliberar i per tant pugui fer aquestes conduccions, i que tant Pedri com Gundogan estiguin molt a prop, no només per la jugada aquella que vam veure el dia de l'Alavés, no? L'assistència de Pedri per la rematada de Gundogan, sinó per tot el que són capaços de generar a nivell de volum de joc a l'últim terç, que és el que el Barça li està faltant tota la temporada. I Christensen, tenint en compte el rendiment de Romeu, jo crec que va fer un molt bon partit. És veritat que ja ell amb la selecció havia jugat en aquesta posició. Jo li recordo bons partits a la crec que va ser a l'Eurocopa, i és un futbolista que juga fàcil, va jugar molt al primer toc, no es movia massa, i guanya duels, i guanya segones jugades, i això permet, per tant, doncs, que la resta de futbolistes s'alliberin, perquè també ara, amb el que comentava el Pol, Gundogan és un jugador que no li pots... si quan més enrere està, més esforç defensiu ha de fer corrent cap enrere, més duels ha de guanyar, i és un jugador que mai ha destacat per això, i menys amb l'edat que té ara. Per tant, quan més el puguis protegir, més el puguis acostar a la seva zona de confort, millor pel Barça, evidentment, i crec que es va veure victòria, i el Barça necessitarà que Gundogan doncs marqui diferències, perquè és un equip que si Lewandowski no s'espavila i Vitor Roque tant de bo continuï aquesta dinàmica, no té massa gol de moment, perquè els seus davanters no ho estan demostrant. Per tant, crec que és vital pel Barça doncs, que aquest engranatge segueixi mantenint-se així, i tant de bo aquest cap de setmana contra el Granada tornem a veure de nou aquesta prova.
Sí, t'agradaria. Més optimista o no amb el joc de l'equip, Blaia?
Bé, jo els dos partits des de que Xavi va dir que plegava el juny, jo el dia d'Osasuna crec que va ser un partit molt en la línia. De fet, el Barça no va ser una primera part molt descafeinada i va acabar de patint amb un equip que estava amb 10, i és veritat que contra l'Alavés Xavi va dir que s'havia competit millor, i crec que el Barça va ser molt més eficaç. De fet, crec que van ser 4 rematades a porteria, doncs 3 gols, i va demostrar la qualitat que té. Però vaig veure un partit que després del 0-1 es va tornar a perdre el control. L'Alavés va fer moltes centrades, va tenir ocasions clares, va perdre el Barça, no?, aquest equilibri en el joc, i és veritat que ja amb l'1-3 doncs, el partit es va acabar, i va acabar defensant bé amb inferioritat, però vaig trobar a faltar un punt més de control quan l'equip es va posar per davant, perquè no, després del 0-2 doncs, l'Alavés va tornar a marcar al cap de 10 segons només a cada mig del camp, i això crec que són situacions que no es poden permetre i que acabaran passant factures si el rival és de major nivell, però crec que sí que almenys es va tancar millor el partit del que es venia fent.
Una opinió molt ràpida sobre això que estem parlant de Gundogan i aquesta posició al camp, perquè anem una mica tard. Bernabéu, digues.
No, jo crec que hem d'anar al context. Jo crec que Gundogan ha estat en molts partits un jugador descontextualitzat. És a dir, tendim quan un jugador... O sigui, tendim quan un equip no va bé, no hi ha bones sensacions, a demanar als futbolistes que tenen que per pes, trajectòria i qualitat han de marcar les diferències, que marquin les diferències des del punt de vista individual. Però clar, no és el mateix parlar de jugadors que són determinants en atac quan tenies a Messi, a Neymar i Suárez, que sabies que en un mal partit on el Barça no dominava potser et podien marcar la diferència en una acció individual, que d'un interior com Gundogan, que necessita un context determinat, no? I que tots sabem que fa mal a prop de l'àrea per la seva claretat en l'última passada i per la seva capacitat d'arribada i de tenir gol. Clar, si ha de baixar la base, òbviament, l'obligues, és a dir, d'entrada per l'arribada, per la possibilitat de connectar amb els davanters, i a més l'obligues a una feina defensiva per la que jo considero que no està preparat. Del context en parlem poc. O sigui, quan l'equip no va bé, parlem de, però és que aquest no està en el seu millor moment, o és que, clar, aquest ha de durar molt més, i el context és molt important. Estem parlant d'un joc col·lectiu, d'un joc d'equip, i el context és definitiu. I per Gundogan, jugant guardaespatlles, era Rodri en el City, evidentment, el campió d'Europa, però l'altre dia va ser un jugador que va fixar l'equip, que va juntar l'equip, que va jugar el 95% de les seves participacions en pilota, Christensen, a un o dos tocs, amb la qual cosa l'equip va viatjar una mica més en pilota en moments determinats, i Gundogan se sent molt més alliberat, no ha de fer tanta feina defensiva i pot jugar molt més a prop de l'àrea, que és on realment ell pot fer mal. Per tant, té molt de mèrit que havent estat descontextualitzat i lluny de la seva millor versió per haver de pagar focs en zones per les quals no se'l va portar inicialment, doncs hagi pogut mantenir el pols a nivell de números. Jo crec que aquest és el gran èxit de Gundogan en aquesta primera part de la temporada, i aviam si, no sé si amb la troballa de Christensen si hi haurà continuïtat o no, però si hi ha continuïtat, aviam si podem donar la millor versió del futbolista alemany en el que queda temporada.
Jo, no? Potser pels partits així una mica més importants, no? Aquesta seguretat defensiva de Christensen la mantindria. Veurem si contra el Granada ho fa Xavi o no, però Nàpols a la Champions o partits com Bernabéu, no? O Girona...
De fet, ja ho va intentar Xavi l'any passat amb la figura d'Eric García, intentant cobrir la baixa de Busquets també amb un central, perquè al final el que és molt important és que la persona que faci de pivot en realitat tingui ànima de defensa, per no posar en perill perill, més en perill el Barça, especialment aquesta temporada que està sent bastant feble en defensa. I en aquest sentit jo voldria destacar dues coses de Gundogan. La veritat és que el seu concurs ha estat molt determinant aquesta temporada, perquè de les seves botes han nascut o això, o assistències o gols, i per tant ha estat decisiu en el que diuen generador de gol. Té molt bons números. Amb el Manchester potser no eren tan alts, però en canvi el seu concurs era més regular. Amb el Barça jo el que he vist és un Gundogan més irregular que en el City. En el City el seu concurs, sense ser tan determinant, la seva figura sí va ser determinant per fer jugar a altres jugadors que el Barça no té.
Però amb futbol amb molta més continuïtat, Lluís.
Efectivament.
Molt més sòlid.
Sí. Tot el concepte. Simplement estic descrivint la situació. I després una altra cosa també a destacar, i és que Xavi li ha demanat el 90% de concurs. Ha jugat 9 de cada 10 partits pràcticament. Només ha saltat algun de copa. I en canvi amb el Manchester City, Guardiola en aquest sentit l'administrava de forma diferent, perquè jugava a l'entorn del 75%. De cada 4 partits jugava de 3, no feia 9 de cada 10.
Ja. Fernando, vinga, remata-ho.
A veure, per mi, per posar un exemple, Gundogan és caviar. És un jugador, sí, sí. És un jugador fi, és un jugador amb classe, és un jugador transcendent, com més a prop de l'àrea està, perquè té tècnica per donar passades de gol i té tècnica per definir. I el problema és que aquest caviar ens l'hem menjat en un plat de plàstic, amb un got de plàstic, i ens han fotut allò coberts de plàstic i Don Simón per acompanyar-lo. Llavors, clar, no t'ha entrat tan bé com si t'entra amb una bona vaixella, amb uns gots de vidre bons, amb un bon vi...
Has estat molt més original que jo per parlar del context.
Clar, sí, però el context és que és un tio que és molt bo, però que en aquest equip que ha tingut mancances, doncs ell se l'ha vist poc en comparació amb el que se'l podia haver vist, i se l'ha vist prou. Però vull dir, i el problema és la posició. Ha hagut de jugar on no ha de jugar. Per què? Doncs perquè la mancança d'un mig-centre de categoria, perquè... No vull matar Oriol...
Ha jugat en totes les posicions de
clar, l'Oriol Romeu jo no el vull matar, però és veritat que va començar a jugar bé, per mi va començar a jugar bé...
Es va dissoldre.
I es va caure. Però jo suposo que és una qüestió més psicològica o física que potser de qualitat. I després, dos qüestions que volia fer, que són detalls, però... Aquella rajada que jo he comentat abans, que és després del partit del Madrid, on diu que... li hauria haver agradat veure més empipament després de perdre contra la terra rival, crec que és, per mi és un bon símptoma. Potser no que ho digui primer fora que a dins, no sé si ho va arribar a dir a dins del vestidor, però que sí que demostra inconformisme i allò de dir, escolta, jo he vingut aquí però no ha passat el temps, perquè si és a venir a passar el temps faig les meves estadístiques personals i jo ja me'n sortiré, i al final si no guanyem res, jo com a mínim podré dir el meu hortet jo l'he regat i té aquests resultats i ha donat uns tomàquets que no estan malament. I després un detall que em vaig fixar en un partit, que és que quan l'equip no pressionava ell ho va demanar, va aixecar els braços i va dir, escolta, no tireu cap enrere, anem cap endavant, anem cap endavant, anem a apretar, anem a ajuntar l'equip a camp contrari i anem a intentar robar allà, a fer por. Si no demostrem que tenim por nosaltres, anem a fer por nosaltres. Després, si això no va tothom a bloc i la pressió no és acompassada i t'enganxen a l'esquena cada dos per tres i és un perill continu, doncs això també es dissol, sí. I no té continuïtat. Però a mi el que em vol dir aquest jugador és que em deixa detalls de jugador líder i de jugador ambiciós i de jugador que té categoria per fer del Barça un equip millor del que hem vist aquesta temporada. El que passa que el context aquest l'ha d'acompanyar. I ara,
vinga, que marxem,
amb Christensen i Ter Stegen, confio que ell pugui ajudar a l'equip.
Jugarà amb xarxa.
I que a més pugui donar pilotes a davanters que estaran bé, com són Lamine Yamal, Vitor Roque, per les 4 estones que li hem vist, sí. Està bé, i Lewandowski ve de fer un golaç. Confiem que ara, en aquest tram final de temporada, aquest Gundogan pugui fer que l'equip competeixi
per la competició. No dic que les guanyi, però que les competeixi en sèrie.
Tant de bo. Molt ràpid, Lluís.
No, molt ràpid, però és quelcom que la gent ha vist, perquè, per tant no desvetllaré cap secret. Els dos, tres últims partits l'he vist molt més mòbil, molt més àgil. El Nadal a Alemanya va ser opulent, perquè va tornar una mica passat de forma.
Sí. Voleu afegir alguna cosa, Pol Ballús, sobre això que dèiem?
Sí, no, jo bàsicament el que dèieu de Christensen, jo crec que Xavi l'ha de fer seguir, eh? I ha de jugar aquest cap de setmana amb Christensen també, perquè si te'l creus aquest experiment, com més minuts li donis, millor perquè aprengui aquest ofici. Perquè no crec que Christensen sigui una cosa que... I Christensen, quan dic Christensen, vull dir Gundogan endavant i Pedri endavant, eh? És tota una cadena. Però no és una cosa que puguis fer un on i off, saps? L'has d'anar practicant al final perquè prengui un ofici que no és fàcil. Jo no crec que Christensen tingués un partit brillant al camp de l'Alavés, sinó que més o menys solvent i que llança tot l'altre, no? Que és Gundogan i Pedri tot plegat. Però crec que Xavi ha de seguir apostant per això i em sorprendria que no ho fes. I a partir d'aquí, doncs, bueno, confiar bàsicament que era, jo crec que era el pla d'inici de temporada, confiar amb els bons. I els bons bàsicament són Gundogan i Pedri, per mi, o els més creatius, junt amb la Lamine Yamal, que ens l'hem trobat una mica perquè ningú s'esperava aquesta explosió que hem vist.
Sí, sí. Playa, alguna cosa més?
Sí, refermo una mica el que comenta el Pol, perquè el Barça ara, doncs, li ve aquest tren de temporada amb un calendari força assequible. Des d'aquí, tenint en compte que juga Champions, però en Lliga ara venen uns partits que són més o menys assequibles, i és moment de donar continuïtat a una cosa que més o menys està funcionant i que sembla ser que pot ser bo en el curt termini per l'equip. Per tant, el Barça està en una situació crítica en què necessita, doncs, que totes les coses, aquelles certeses que va trobant entre tants dubtes, doncs, donar-los continuïtat perquè l'equip pugui funcionar. I jo estic totalment d'acord amb el que hem anat comentant, que crec que Gundogan, el seu millor nivell passa per estar allà, perquè és un futbolista que té alguna cosa diferent a la resta i que el Barça el necessitarà a l'últim terç. I hem de veure, tinc moltes ganes, que ja suposo que ho comentarem, de quina gestió farà Xavi de Lamine Yamal, no?, amb aquest tram tan exigent de temporada, perquè tots estem molt emocionats, però tant Deco com Xavi diuen que no era el previst que jugués tants minuts, i tinc ganes de veure què passa, perquè t'està tenint moltíssima responsabilitat.
Granada, Celta i Nàpols, a veure què passa en aquests tres pròxims partits. Gràcies, Blai. Ballús, una abraçada forta.
Que vagi bé, salut.
Una abraçada, moltes gràcies.
Adéu, adéu. Tres quarts d'una. Abans de tancar tertúlia, és que tenim dades Jové sobre Gundogan. Sí, home, sí, tira la música.
Amb aquest PC que porta el tio.
Dada Jové.
Vinga, obre el PC.
Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit. Què expliques, Oriol?
Mira, de Gundogan, una altra cosa que... val la pena posar en valor, perquè a mi m'ha cridat molt l'atenció i això ha donat peu a una dada, que és que està sent un jugador molt regular, Gundogan, perquè el Barça ha jugat 34 partits aquesta temporada i ell els ha jugat tots, els 34. És l'únic jugador de l'equip que no se n'ha perdut cap, els 23 de Lliga, els 3 de Copa, els 2 de Supercopa i els 6 de Champions. I atenció, perquè és tot just la tercera vegada en el que portem de segle XXI que un jugador del Barça no es perd cap partit en els primers 34 de la temporada. Gundogan és el tercer futbolista blaugrana que ho aconsegueix, i dels altres dos, dels dos anteriors, que els dos que ho han fet en aquest segle, vaja, en fa ja 20 anys. Hem de remuntar-nos a la temporada 2004-2005, quan Xavi i Iniesta, amb 24 anys i 20 anys respectivament, van jugar efectivament els 34 primers partits de la temporada sense perdre's en cap. Són els últims, Xavi i Iniesta.
24 i 20 anys, Xavi i Iniesta.
I van jugar els primers 34 partits de la temporada sense perdre's en cap. Són els últims fins que ho ha fet ara Gundogan. Personalment m'ha sorprès que faci tants anys, i sobretot no haver trobat cap porter que ho hagi fet, però clar, sempre hi ha hagut algun partit de Copa que ha comportat rotació a la porteria o algun altre factor que ho hagi impedit. T'ho remato amb un apunt breu, i és que només hi ha un jugador en tota la història del Barça que ho hagi aconseguit sent més veterà, sent més gran, tenint més edat que Gundogan. Gundogan ara mateix té 33 anys, fets a l'octubre, i l'únic que a aquestes alçades de la temporada havia jugat tots els partits sense perdre's en cap, els 34, sent més gran que el migcampista alemany, és un porter basc de principis dels 80, Pedro María Artola, també amb 33 anys.
Sant Artola gloriós, no?
Però era uns dies més gran que Gundogan, però no es va perdre cap dels primers 34 partits de la temporada. 81-82. Darrere d'Artola és el més veterà.
La base de dades,
Que això també té mèrit. És a dir, que amb aquesta edat, doncs, siguis capaç de no perdre't cap dels primers 34 partits de la temporada, doncs té molt mèrit. El jugador de camp més veterà que ho havia aconseguit fins ara, que l'ha desbancat Gundogan, era Kini.
81-82, la temporada d'Artola, no?
Sí, l'any la mateixa temporada.
I a la Premier, la temporada que ha jugat més partits, ha fet 31-38. Per tant, aquí s'està jugant moltíssim.
Moltíssim.
Sí, temporada que passa això d'Artola és la temporada que perdem la Lliga contra la Real Societat, faltant 6 jornades, el Barça en una Lliga de 2 punts per partit, dominava de 6.
Sí, acaba perdent una Lliga increïble, aquella.
Va guanyar només un partit dels últims 6.
Molt bona dada, Jové. Guarda la base de dades, que ens agrada.
Per cert, al Jové, que li agraden les dades...
Sí. Ai...
La portada de Mundo Deportivo...
No és que li agradin, és que ells són les dades.
Porta una dada que tu diràs, ostres, doncs no m'ho esperava.
Ha sortit ja, ara l'explicarem.
No ho sé, sí, però sí. Ho dic perquè és interessant. Jo no me la pensava.
Després de llegim, 10 i la 1. Abans de deixar-vos marxar, hi ha molt rebombori amb Ricky Rubio, i si l'inscriuen, si no l'inscriuen... el cas que d'aquí a 24 hores 40, 48 hores es tanca el termini per inscriure jugadors a l'Eurolliga de bàsquet
a l'Eurolliga
llavors és un tema delicat perquè no deixa de ser un problema de salut mental que ha tingut el nano, que s'ho ha passat molt malament. Jo crec que ha de ser ell i ha de ser el club els que notifiquin quin ha de ser el següent pas. Ell de moment es troba millor a la recta final d'aquesta recuperació que ha hagut de fer mental pels problemes de salut que ha tingut. Ha volgut d'entrenar i a passar-s'ho bé. Tothom, al seu entorn, es diu que està en ganes, que està motivat, que té ganes de jugar. I sí, clar, el Barça farà el tràmit d'inscriure'l. És que és un tràmit burocràtic, perquè és que si el nano d'aquí 3 setmanes et diu, vull jugar, no, que no et vam inscriure.
El Barça si fa el tràmit burocràtic i l'anuncia com a fitxatge... definitiu és perquè el jugador està d'acord.
Sí, evidentment.
Està, quin problema hi ha?
Sí, però vull dir, que el jugador té ganes de provar-se. Però que això no és... Ja està, ja s'ha superat. Vull dir, no sé, suposo que al vostre entorn entorn tindreu gent que ha tingut una depressió, una angoixa...
Sí. L'he tingut jo.
Imagina't. Per tant, això no és faig un clic i ja
està. 4 mesos de baixa el 2006, després de la final de París.
David, tu saps que això no és...
Sense poder anar a la feina i, bueno, explica moltes vegades, o sigui, no... Això és fatal...
Tu saps que no és un clic, això?
No.
No és, ja m'he superat. Per tant, el nano està bé, està tranquil, està amb ganes d'entrenar-se, està amb ganes de jugar. El club, evidentment, veient-lo així, doncs sí, farà el tràmit burocràtic d'inscriure-la a l'Eurolliga, perquè que si no, el Barça seria burro. Ara, això no vol dir que la setmana que ve estigui jugant Ricky Rubio.
No.
O sigui, ell, però això ho determinarà... Ella ha de fer el seu procés, ella ha d'anar a poc a poc, i ella ha de trobar-se.
Però això ho determinarà, el fet de reparèixer, com reapareixes i amb quin volum reapareixes, ho determinarà el propi Ricky Rubio, de com d'acord amb el seu entrenador, que per cert són amics...
Però això és el que vull dir, no.
Jo crec que naturalitat, vull dir, al final no
triga un altre mes.
Crec que no es precipitarà res.
No, o que potser no juga. Encara que l'inscriguin abans del 7 de febrer perquè està en calendari. Potser no juga, però vull dir que no vulguem córrer. És un problema molt més greu que una lesió muscular o
física. No, però jo entenc el rebombori, hi ha il·lusió de la gent, i si el Barça l'anuncia com a inscrit a l'Eurolliga, doncs evidentment... La gent és lliure de pensar que en un breu termini de...
Sempre pots explicar-ho, així com ho ha dit l'Aleix.
Perquè saps què passa?
Tu pots acompanyar la inscripció d'un asterisc i dir, escolta, això és un procés i el jugador està inscrit perquè és el tràmit legal, però no té data de començar a competir i dependrà de la seva evolució.
És més, tota aquesta pressió mediàtica no ajuda. No ajuda, això. Jo crec que no ajuda.
Però també s'ha d'entendre que és un jugador...
És una bona notícia que estigui entrenant. És una bona notícia que ell accepti que l'inscriguin. A partir d'aquest moment, let it flow, com deia Jorge Drexler a la cançó, río abajo corre l'agua, río abajo rumbo al mar. I ja veurem on ens porta aquesta aigua. Però fantàstic, fantàstic.
És
una molt bona notícia. I per tant, celebrem la bona notícia d'avui i analitzarem d'aquí 15 dies com està el tema.
Però això és el que volia transmetre jo. Bravo, que l'inscriguin si fa falta, perquè per si de cas...
Tu vols dir que el fet que l'inscriguin a l'Eurolliga no vol dir que de cop i volta en la primera jornada que tingui ja disponible, doncs Ricky Rubio tingui minuts. No, és que això...
I que entre tots hem de deixar una mica...
Passarà si ell vol i si no, no passarà.
Ja sé que és molt llaminer, però entre tots hem de deixar una mica...
No estic percebent una gran pressió sobre el jugador. jugador de la qual cosa me n'alegro.
Val, doncs,
però és evident que se l'havia d'inscriure, clar, un cop ella ha demanat entrenar i s'acaba el termini per la Lliga, l'has d'inscriure.
Comunicat del Sevilla, sobre el gesto obsceno y totalmente inapropiado que sufrió Lucas Ocampos en el estadio de Vallecas, el Sevilla espera que se tomen las medidas oportunas que tipifica el reglamento para que no se vuelvan a repetir comportamientos así en un campo de fútbol. Estos gestos y comportamientos no se deberían permitir en nuestra competición. Comunicat del Sevilla a aquestes hores. Amics, gràcies, eh? Fins dilluns que ve.
Jo ho lamento per la gent de Girona que no veurà la millor tertúlia dels dilluns a Girona.
El divendres, quina llàstima.
Som tan bons pariser que ja ni ho dius. Bon esperantès.
Ja es dona per fet.
Vinga.
Que la millor tertúlia dels dilluns és aquesta, ja es dona per fet. Adéu, amics. Ara tornem.
Sigueu feliços.
RAC 1. ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OCU.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposant de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto. RAC 1.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
6 minuts i la 1 de la matinada, de seguida al final feliç amb el David Llorenç com cada dilluns. Abans, però un parell de coses més de l'actualitat esportiva. Hola, Joan Camí.
Hola, Aleix, bona nit.
Bona nit, hi ha hagut avui roda de premsa de balanç del mercat de fitxatges, no?, de l'Espanyol.
Sí, per part de Fran Garagarza, el director esportiu, i també del CEO de l'entitat, Maoye, i han parlat, evidentment, de la situació de Ramis. Ahir sentíem Cornellà, que exigia la seva destitució, doncs avui el director esportiu l'ha ratificat.
Teníamos claro, después de la derrota... contra el Eldense, que teníamos que tener de entrenador al que tenemos, que es a Ramis, y seguimos confiando en él.
I també s'ha posat nota, li han preguntat pels fitxatges que ha fet Fran Garagarza des de la seva arribada, els d'estiu i el d'hivern, només una cara nova, la de Rubén Sánchez, diu que no està satisfet.
No estoy satisfecho, no lo puedo estar, pero no lo estoy satisfecho ni con ellos ni con la plantilla. Entendemos que es una plantilla que debe de dar más, que hay más margen de mejora, que confiamos en que la den, porque trabajan bien y mucho, y a día de hoy, pues, no, yo no me pongo una nota buena para nada.
I després de la valoració del mercat, s'ha presentat a Rubén Sánchez, nou jugador del primer equip, estava cedit al Mirandés, i atenció a l'eix, el que ens ha explicat, Rubén tenia un problema quan estava a l'Espanyol i és que mai podia acabar els partits, físicament no aguantava, en canvi el Mirandés sí que ho ha fet, de fet els últims 14 partits els ha jugat complets. Quina és la fórmula? Aquesta.
Yo el año pasado aquí, bueno, sí que es verdad que mi deber era aguantar más minutos, llegar a final de partido con esa energía de los primeros minutos, y la verdad que cuando llegué allí, los dos, tres primeros partidos no los aguanté, en el minuto 60 estaba ya con rampas, tal... Y nada, hablando con mi agente, fuimos a un Nutri, que me quitaron el gluten y a partir de ahí volé. O sea, fue el gluten.
Increïble, eh?
Doncs el gluten, com Carvajal.
Jo menjo gluten i volo, de moment. No sé, si el dia que no voli ja m'ho miraré. Però...
Doncs ens haurem de mirar, potser.
Que bo, eh? Molt bé. Sí, sí. Pot debutar ja, eh?
Ja va debutar.
Ah, va jugar l'altre dia. És el que va entrar l'altre dia, sí, la segona, sí, sí, part. Tens la raó del món. Molt bé. Gràcies, Joan.
Bona nit.
Vinga, última pausa i rematem el Tu diràs.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Vela Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adesla i Alcom Viatges.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en dièsel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
RAC 1 presenta... No ho sé, i tu diràs, des de Girona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC 1 se'n va de ruta per tot Catalunya i tancarà la jornada a Girona. De 8 a 2 quarts d'11 del vespre...
Les 8 en punt, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonesta, i de 2 quarts d'11 a la 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Benvinguts al Tu diràs especial.
Tot des del Centre Cultural La Mercè de Girona. Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i Televisió de Girona. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de CaixaBank i la Diputació de Girona i la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset, Restaurant l'Assaig 1901 i Gosby. A RAC 1, tu diràs. Amb Aleix Pariser.
Rectament al del Tu diràs. Aquesta matinada comença a Sepang, a Malàisia, el segon test de pretemporada de MotoGP. I avui, en aquest circuit malaisi, s'hi ha presentat l'equip oficial Yamaha. Quim Salvador, hola, bona nit.
Bona nit.
El formaran Fabio Quartararo i Alex Rins.
Sí, el fitxatge de Rins per Yamaha és, naturalment, per darrere del de Marc Márquez per Gresini Ducati, el gran moviment de mercat, la gran novetat a la graella per MotoGP 2024. El pilot barceloní ve de l'estructura satèl·lit d'Onda, l'SR, amb la motivació de tornar a lluitar regularment per les posicions d'honor, com ja ho havia fet quan era pilot oficial de Suzuki. Declaracions d'Àlex Rins a DAZN.
Me siento contento de formar parte de este gran equipo. Los objetivos es intentar devolver a Yamaha al top, ¿no? La verdad que las armas las tenemos junto con Fabio. Hemos hecho ya 2 días de test aquí en Sepang, y la verdad que están muy implicados en el proyecto, así que nada, a ver si podemos hacer crecer otra vez la marca.
Alex Rins està encantat amb la seva nova moto, la Yamaha M1, perquè tot i que l'any passat ell va ser l'únic pilot d'Honda capaç de guanyar una cursa, ho va fer Austin, diu que la moto que tindrà aquest any li recorda força a la Suzuki, amb què va disputar els seus primers mundials de MotoGP i va aconseguir 5 victòries i 17 podis.
La posición, la forma de pilotar, la forma de frenada, de entrada a las curvas, más cómodo, ¿no?, que el año pasado. Y me es un poco difícil compararla con la Suzuki, porque hace ya un año entero que el equipo cerró y cambiamos de marca. Pero sí, quizá me da la sensación un poco el recuerdo, ese recuerdo al mismo similar pilotaje, y quizá eso son las buenas sensaciones, ¿no?, que me hacen pues estar contento, que las cosas salgan.
Alex Rins ha encantat amb la Yamaha, però el seu company Fabio Quartararo, que va ser campió el 2021 i que sempre a MotoGP ha pilotat per la marca dels diapasons encreuats, no tant.
A ver, para ser sincero, no podemos pensar ya en ganar el Mundial. Tenemos que volver poco a poco en las posiciones de delante, como se ha hecho un poco en la final de temporada, donde al final hemos luchado por algún podium, top 5, y ahora tenemos que coger esa mentalidad, poco a poco ir subiendo y ver lo que podremos hacer.
Això sí, Quartararo, que va ser molt crític l'any passat amb la marca, ha explicat també a DAZN que està satisfet de com està treballant Yamaha per recuperar la competitivitat.
Sí, me gusta. Yo creo que tenemos buen potencial, pero no lo hemos encontrado todavía. No he visto nunca a Yamaha trabajar de esta manera, tan agresiva y con realmente tanta idea para mejorar nuestra moto.
Visualment, les Yamaha d'aquest any són gairebé iguals que les de l'any passat, combinant negre i blau marí amb l'esgarrapada del patrocinador Monster, que és de color verd fluorescent als laterals. El test de Sepang, primer d'aquest any 24 i segon de pretemporada, que ja va començar a València després de l'últim Gran Premi, encara era 2023, arrencarà aquesta matinada a les 3, hora catalana, amb pista oberta fins a 8:45. Durarà 3 dies, dimarts, dimecres i dijous. L'italià Franco Morbidelli, abans de Yamaha i ara el Pramac Ducati, És dubte perquè encara s'està recuperant d'una forta caiguda que va tenir la setmana passada en un entrenament privat a Portimao. De fet, va perdre el coneixement i els germans Marc i Àlex Márquez, que rodaven darrere seu, van ser els primers a atendre la pista mateix, van per expressament per assistir-lo.
Déu-n'hi-do. Obren a les 3 hora catalana i tenen fins a un quart de nou. O sigui, estan gairebé 5 hores. Si volen, poden anar sortint,
aprofiten tota la llum del dia. Si no, que una tempesta tan típica a Malàisia a partir de les 4 de la tarda, que els fa plegar abans.
Com podria ser. Demà ens expliques com ha anat. Gràcies, Quim.
Bona nit.
Final feliç.
Una mica de piano i de jazz per saludar el David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Hola, David.
Què tal?
Què tal? Bona nit. Estàs seguint els mundials de natació?
Sí. No allò super... allò a tope, com altres vegades, però sí, els vaig seguint.
Avui...
També t'he de dir... que, o sigui, és un mundial molt descafeinat, en quant a presències de grans noms, sobretot amb natació.
Que estem en any olímpic, venim de l'europeu...
Sempre passa amb any olímpic que molta gent el que fa és focalitzar-se molt en els trials, sobretot els bons, els americans, etc, i deixen de banda competicions que amb un any com aquest consideren secundàries com un mundial.
Hem de felicitar avui la catalana Iris Tió, que fent parella amb Elisa Osoguina s'han penjat la medalla de bronze en natació artística en la modalitat de duet tècnic. Vull dir que felicitats també a la natació artística, que torna a donar premis.
Sí, també tindrà algú que veure que Rússia no hi és, diguéssim.
Sí, vull dir, també ajuda.
Clar, no? Perquè aquí és algú que s'ha passat per alt bastant. Vull dir, clar, Rússia era la dominadora amb mà de ferro.
Guanyaven sempre l'or.
Sempre, no? o sigui, directament. Clar, quan no hi és, doncs s'obre el ventall molt més. No?
Mundials de natació a banda, demà nova jornada, waterpolo masculí i femení, els tenim allà a punt, i tota la natació artística que s'està fent en aquests primers dies de competició. L'altre dia ens parlaves precisament d'aigua, d'aquell nedador que es va fotre 200 metres avall sota l'aigua, pobra. Avui què portes al final, Feliç?
Doncs mira, com que no he pogut defugir de l'actualitat i com que tenim Super Bowl el diumenge...
Oh, sí.
Doncs el que he fet és portar dues històries que convergeixen d'alguna manera, però convergeixen arribant des de punts de partida radicalment oposats. Són dos tios, un dels Chiefs i un dels Niners, tots dos juguen de lo mateix... i tots dos poden ser decisius a la final, però venen de llocs molt diferents.